Doncs ara és el moment de posar-nos una miqueta seriosos, una mica, eh? Tampoc no us penseu que ens posarem aquí super, super seriosos, perquè volem parlar de l'ésser humà i d'aquesta relació que tenim tan estranya amb el nostre entorn, i ho farem cada setmana amb la doctora en filosofia Marta Tafalla, que és amb nosaltres també. Marta, què tal, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres.
Bona tarda. Un plaer que estiguis amb nosaltres.
Ui, el plaer és meu.
M'estan avisant companys que estiguin estat de gràcia tota l'estona i és estiu de gràcia. No passa res, eh? Ja vaig dir que em passaria sovint i ja em passa sovint. Com dèiem, en aquest programa ens agrada molt fer-nos preguntes i per això avui estarem una secció per reflexionar, per anar al cervell i per posar en dubte algunes idees que sempre hem donat per bones, però que potser no ho són tant. Parlarem de drets humans, d'ètica, d'animals, de la relació entre les persones i la natura i, en definitiva, de la vida i de tot el que ens vingui de gust. I com dèiem, ho farem amb la Marta Tafalla, que és doctora en filosofia i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Marta, escolta, d'entrada, avui parlem d'un concepte que és això de mirar-nos al melic, que és l'antropocentrisme, eh?
Exacte, avui parlem d'això.
Molt bé.
L'antropocentrisme és una manera d'entendre el món, és una actitud davant la vida que posa l'ésser humà al centre de la realitat.
D'acord, que a la majoria de nosaltres em sembla que és la cosa més normal del món, no? Perquè, coi, som els éssers humans, som els animals suposadament més desenvolupats, per tant, té sentit que estiguem al centre del món.
Efectivament, la nostra cultura ens empenya a creure'ns-ho i aleshores ens creiem coses com que, per exemple, el planeta Terra doncs existeix per a nosaltres i seria una mena de teatre, d'escenari que ens han posat perquè nosaltres representem la nostra obra de teatre. I si ens creiem tota aquesta pel·lícula, doncs aleshores des d'aquest punt de vista les plantes, els animals o la biosfera sencera no tindrien valor per elles mateixes, sinó que només tindrien sentit quan estan al nostre servei.
D'acord. Nosaltres fem servir les coses segons les nostres voluntats, desitjos i tot plegat. El problema d'això, que és el que ens ha menut, que és el normal, és que no funciona, de fet, no?
Clar, d'això ens estem començant a adonar ara estem rebent els cops, diguem, no? Com a resultat d'aquesta actitud. El resultat de l'antropocentrisme és doncs, 1 milió d'espècies d'animals i plantes en risc d'extinció, la degradació dels ecosistemes, la contaminació, el caos climàtic. Hi ha una filòsofa australiana que a mi m'agrada molt, que és la Val Plumwood. Val Plumwood. Apunteu-vos-la. Fantàstica filòsofa.
D'acord. Val Plumwood.
Val Plumwood. Ella deia que l'antropocentrisme és un error ètic, perquè ens porta a tractar de manera injusta les altres espècies, però també és un error cognitiu, perquè ens dona una visió distorsionada de la realitat.
És error, doblement error, per tant, eh? Molt bé. Sentim un fragment de la pel·lícula Interstellar i després el comentem. És una pel·lícula de ciència-ficció molt, molt coneguda, molt llarga, que per alguns és una obra mestra i per altres és un totxo insufrible.
Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo.
La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo.
¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá.
Molt bé. El planeta és meravellós, però fa temps que ens està dient que l'hem d'abandonar. Aquesta és la frase que deien aquí en aquesta pel·lícula dirigida pel Christopher Nolan.
Clar, això jo crec que és pura propaganda antropocentrista. D'aquesta que ens la fiquen en vena i ens ho creiem.
Sí, ens ho colen a través de les pel·lícules i tot plegat i ens ho anem empassant i ens ho anem empassant.
Exactament, i ens ho anem creient. I Interestel·lar ens dona dos missatges erronis, molt, molt erronis. El primer és aquesta convicció que els humans som els protagonistes de la pel·lícula i, per tant, ens salvem segur. Fals, no hi ha cap garantia que ens salvem dels problemes que anem creant, no hi ha cap garantia que ens salvem del canvi climàtic.
Clar, perquè som una espècie més al final, no?
Efectivament, i molt fràgil a més. Perquè com que a més hem desconnectat tant de les altres espècies, ens col·loquem a nosaltres mateixos en una situació molt perillosa de fragilitat.
Primer error, per tant.
Primer error.
No ens salvarem, xatos. No, bueno, no ens salvarem.
La qüestió és no està garantit. Vull dir,
exacte.
Per
no
tant, posem-nos a treballar.
Ni ens ho mereixem ni està assegurat, no?
No està assegurat, és això. Per tant, fem alguna cosa. I el segon missatge erroni és que els personatges busquen un altre planeta on salvar els humans, d'això va la història, la pel·lícula, que segur que tothom l'ha vist, però es desentenen de totes les altres espècies. És a dir, només volen salvar la seva pròpia espècie, els humans, la resta d'espècies que se'ls infot.
Clar, perquè per la gent que no ha vist la pel·lícula, se suposa que a la Terra passa alguna cosa, un desastre climàtic, i aleshores hi ha el típic personatge que està torturat i tot plegat, que al final sobre el damunt de les seves espatlles recau la cosa aquesta de salvar tota la humanitat, que és una feina una mica de pressió davant d'aquesta feina, i aleshores el que han de fer és anar buscant diferents planetes que siguin habitables, i llavors la pel·lícula juga amb el temps i l'espai i amb aquestes coses de que surt un de la Terra, que és el pare, que és més gran, i quan torna és més jove que la filla.
Sí, a veure, jo no li havia
fet un altre spoiler.
La propaganda antropocentrista, jo no li havia vist aquesta pel·li, ho he de dir, però a mi, quan la vaig veure, no em va agradar gens. Primer, perquè el rotllo espai-temps no és una cosa que a mi m'interessi massa, però per una altra banda, també, per el que comentàvem abans de Black Mirror, que crec que és una pel·li que simplement vol fardar de la seva pròpia intel·ligència i que no espera que tu entenguis res.
Ah, ja.
I és així com, no?, la trama, per un punt, és previsible, de que primer es mor, no sé, el gordo o el negre, és que sempre passa el mateix, i després la parella d'heteros que van sobrevivint fins al final i tenen una història d'amor i van veient planetes i al final, saps? O sigui, em va semblar...
Sí, els guapos, rossos i tal, són els que se salven.
Sobreviuen i troben planetes nous.
Llavors,
però és això.
Clar, en aquesta pel·lícula, en comptes d'agafar i dir pensem-ho bé i emportem-nos espècies i tot plegat, nosaltres som els més importants, per tant, només comptem nosaltres.
Exacte, però això és una fantasia i una il·lusió, perquè en realitat l'espècie humana no es pot separar de les altres espècies. Aquesta és la qüestió que sovint no entenem, perquè en
això
realitat...
Això s'ha de repetir. Tot repeteixo, això.
L'espècie humana separada de les altres no funciona. Aquesta és la cosa, no? Això és el que ens costa una miqueta d'entendre. És a dir, nosaltres som una peça dins d'una comunitat multiespècie, que és la que forma la biosfera, i totes les formes de vida, totes les espècies, depenen les unes de les altres i es necessiten les unes de les altres. I això no es pot separar. D'alguna manera és com, per imaginar-nos-ho, podríem dir que les nostres vides estan lligades o estan enllaçades amb les vides de totes les altres espècies que existeixen a la Terra. Per exemple, el que va passar en un mercat d'animals vius a Wuhan, a la Xina, acaba transformant totes les nostres vides, perquè aquells pobres animals que estaven sent maltractats en aquell mercat de Wuhan, i nosaltres estem lligats, tots plegats, pels llaços de la vida. I, per tant, si volem salvar la humanitat, cal salvar les altres espècies, perquè separats no anem.
El que em sembla molt important, o més important remarcar de tot plegat, és que això no és una idea filosòfica, perquè sí. Això, la gent que es dedica des de la ciència estricta, la gent que es dedica al medi ambient, la gent que es dedica a la biodiversitat i tal, també ho poden demostrar de manera fefaïna amb dades i amb implicacions entre espècies unes i altres, És que això m'ho va explicar un expert en el tema fa poc i m'explicava la relació que hi ha hagut entre la Covid i la manca de biodiversitat, per exemple, no? I dius, d'entrada, no veus la relació, però quan t'acaben d'explicar, dius, calla, és veritat, sí que hi ha una relació, no? Per tant, important dir que això no és només una idea, una opinió, No és doxa, que diuen a la filosofia. Molt bé, què més?
Què més? Doncs mira, una manera de continuar entenent tota aquesta qüestió de l'antropocentrisme és que es veu molt bé en la nostra relació amb els animals. Nosaltres ens entenem a nosaltres mateixos com a subjectes, però en canvi els animals els considerem objectes, productes, mercaderies... Fins i tot entenem la identitat dels altres animals per la relació que tenen amb nosaltres. I aleshores parlem d'animals de companyia, animals de granja, animals de laboratori... És a dir, els entenem i els valorem per l'ús que nosaltres en fem.
Clar, perquè som els reis del mambo.
Exacte.
Clar, aleshores... Aquí hi ha una paraula que tu no l'has volgut dir, però que a mi m'agrada molt, que són les espècies cinegètiques. Que jo no ho sabia fins que no hem preparat aquesta secció, que són els animals de caça, no?
És a dir, els animals que nosaltres decidim que es poden caçar.
D'acord. Un porc senglar, per exemple.
Si nosaltres ho decidim, es pot caçar.
Una gallina no és un animal cinegètic, perquè no l'hem de caçar, però un porc senglar sí que seria. D'acord. Molt bé. Molt bé, per tant, definim els animals en funció de l'ús que nosaltres en fem. Què més? Digues.
Doncs el problema és que, clar, quan veiem els animals d'aquesta manera, els animals serien només un producte, però en realitat no és això. Per exemple, si pensem en els animals domèstics, els porcs, que els considerem animals de granja, En realitat són animals molt llestos, són tan llestos com els gossos. Són molt emocionals, són molt carinyosos, són divertits, són juganers, però pensem, animal de granja, ja no pensem res més, no? O els animals salvatges, per exemple, són els que fan funcionar la biosfera. És a dir, nosaltres no estaríem aquí si els animals salvatges no estiguessin fent la seva feina. I a més, tots aquests altres animals, tant els domèstics com els salvatges, també són subjectes, igual que nosaltres. És a dir, són intel·ligents, tenen emocions, es comuniquen entre ells i experimenten subjectivament el que els passa. És a dir, si la seva vida va bé, estan alegres, i si la seva vida va malament, estan tristos. I per tant, per exemple, quan els maltractem, pateixen molt. No només dolor físic, sinó també mental i emocional. I a més se'n recorden sovint. Moltes espècies, després d'haver estat maltractats, molts anys després encara se'n recorden.
Clar, això ho vivim, nosaltres ho experimentem amb els animals de companyia, amb els animals domèstics, que alguna vegada que, per exemple, algú ha anat a una gossera i ha agafat un animal que havia estat maltractat abans, veu que l'animal aquell pobret recorda els éssers humans com a senyors i senyores dolentes que els maltracten, no? Però amb els altres animals de la selva, del bosc i tot plegat, això no ho veiem.
Clar, però això funciona exactament igual així amb les vaques, amb els cavalls, amb les cabres, amb els animals salvatges que han tingut també alguna mala experiència amb els humans.
I amb els animals que caçem també, eh?
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo.
Bueno, no cal que expliquem qui és aquest senyor. El rei emèrit, Joan Carles I, demanen disculpes per haver anat a caçar elefants a Botswana, que recordem, estan en risc d'extinció, però encara que no estiguin en risc d'extinció, és molt lleig això que ha de fer.
Efectivament. Perquè els elefants són animals extraordinàriament intel·ligents, molt sociables, molt sensibles, són fonamentals pels seus ecosistemes, és a dir, si els treus de l'ecosistema afectes negativament la resta de les formes de vida que hi ha, i a més, doncs, s'ha de considerar que també que estan en risc.
Marta, de tota manera, si diem que és important respectar-los perquè són intel·ligents, molta gent automàticament diu, doncs els que no també és igual, no? Segur que hi ha algun animal que no ho és. Per tant, aquest sí. I no es tracta tampoc de parlar d'això, no?
No, efectivament no es tracta de respectar-los només perquè són intel·ligents, es tracta de respectar-los per moltes altres raons, hi ha una llarga llista de raons per les quals ho hauríem de fer, però quan pensem que els altres animals no són intel·ligents, en realitat la immensa majoria ho són, és a dir, quan més estudiem, fins i tot els insectes que ens semblen doncs, una merdeta, doncs són molt sofisticats, molt més del que pensem.
Home, les formigues, déu-n'hi-do, la capacitat de gestionar tot això i com s'ho fan. Però llavors jo tinc un dubte, i és que és dolent classificar els animals segons l'ús que li donem? És a dir, per exemple, molts teixits quan s'operen a la medicina s'utilitza teixit porcí perquè és el teixit que més coincideix amb l'humà. Llavors no estaria bé classificar-los com a, bueno, aquest animal, utilitzar-los en certa forma per la ciència o, per exemple, provar medicaments amb animals? Això és poc ètic, es considera que està lleig? S'hauria de provar directament amb persones humanes?
Hi ha molts investigadors buscant sistemes alternatius, és a dir, fer recerca sense usar animals, perquè aquests animals pateixen moltíssim. Aquest és el problema.
El problema és que pateixen.
És que pateixen moltíssim.
Clar. Per tant, si no pots fer patir un ésser humà per fer un experiment, possiblement tampoc hauria de fer patir un animal per fer un experiment, no? Acabem, fem conclusions sobre el que hem estat dient.
Soledad. Aquí están mis credenciales.
Marta, com ho tanquem, això?
Doncs mira, a mi m'agradaria recordar una idea del biòleg Edward Wilson, que és un dels grans biòlegs del nostre temps, que ell ha proposat un nom per definir el moment que estem vivint i és l'era de la soledat. I hi ha una filòsofa que es diu Corinne Peluchon que ha proposat un nom similar, que és era de la desolació. I el que volen dir amb això és que ens estem quedant sols perquè estem destruint les altres espècies.
Ja, però molta gent dirà, i què? Estem sols, fantàstic, no? Quin problema hi ha amb estar sols?
A part de que és una mica trist estar sol, que ja seria un motiu, i ens perdem doncs, aquesta possibilitat de tenir bones relacions amicals amb les altres espècies, és que si les altres espècies van desapareixent, nosaltres desapareixerem amb ells, perquè els que aguanten el planeta, els que aguanten la biosfera, millor dit, doncs és la vida salvatge.
Per acabar ja, clar, tot això, si ho hem anat seguint bé, implica que hem de reorganitzar totalment la manera que tenim de viure, d'alimentar-nos i de relacionar-nos amb el medi ambient, amb la biosfera i amb els animals, a tots els nivells.
A tots, completament. Clar, aquest... Per això no en volem parlar.
Ara t'ho anava a dir, aquest és el principal problema. Vull dir que segur que moltes persones estan escoltant i estan dient, ostres, potser no m'ho havia mai plantejat des d'aquest punt de vista, que fort, tot plegat, i després, clar, l'alternativa és tan grossa, no? Els canvis que has de fer són tan enormes que dius, uau! I això com ho superem, aquesta por al canvi tan radical? Què podem fer?
Doncs pensant que el que aconseguirem és una vida millor. De fet, aquesta societat nostra, la majoria de la gent no és feliç. Si mireu la quantitat de gent, per exemple, que pren antidepressius o ansiolítics, és perquè no són feliços, vivim molt estressats, vivim molt cansats. Per tant, tampoc és una societat que ens faci molt feliços. Com que estem acostumats, doncs estem acostumats. Però si tu et pregunten realment aquesta és una forma de vida bona, molta gent diria que no. Per tant, busquem una alternativa on visquem millor.
Doncs per això està aquí la Marta, per proposar-nos també idees i alternatives per replantejar-nos una mica la manera com vivim i la manera com ens relacionem amb els animals en aquesta secció que hem dit com una comunitat animal, però no parlem dels animals separats de nosaltres, parlem de tots els animals i nosaltres inclosos, eh? Seria
exacte.
Marta Tafalla, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies.